A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 17 minuts, hi ha molts temes a comentar. Bé, sempre hi ha temes a comentar amb un alcalde, amb qualsevol alcalde, oi? Però arribem a final d'aquest 2015 també tan esforçat per moltes raons, i continua sent esforçat ara que finalitza l'any. Paradoxes de la vida, aquells que ens deien ara que sembla que no hi hagi tant de dèficit i que tenim les finances encarrilades, ara la feina és que surtin de la caixa els diners per pagar a determinades entitats. I és que sempre hi ha coses. Miquel Forns, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Ara que sembla que hi hagi els diners, ara costen de sortir de la caixa, eh?
Costen de sortir depèn per què. Però hem de pensar una cosa, que és que els controls que ha posat l'Estat i que ens ha obligat als municipis, sobretot a l'hora de controlar, doncs això, subvencions, cada vegada són més grans, cada vegada són més severs, cada vegada són més durs, cosa que en part comparteixo, perquè el diner públic s'ha de controlar, i sobretot s'ha de controlar a què es dedica i que es dediqui allò pel qual ha estat destinat, però de vegades el dia a dia es fa molt feixuc, fins que arriben els pagaments.
Anem a parlar de diner públic en dos àmbits, sense vincular-los més enllà del fet que és diner públic, aplicat en dues circumstàncies diferents. Fa pocs minuts ens deien, pregunta-li a l'alcalde com està la situació a les entitats, i sobretot a les dues grans, a Prado i a Retiro, a partir del discurs que feia l'alcalde en la nit de Premi Sitges, al qual més d'un s'hi va agafar com un fer roent, quan l'alcalde va mostrar una certa esperança en què aquesta situació es podria desbloquejar. Sembla que no s'ha desbloquejat encara, perquè les entitats estan pendents de rebre aquests diners. Com està aquesta situació?
Bé, la situació és greu. La situació és greu perquè, el que dèiem, d'un temps cap aquí, en aquests últims anys, la legislació ha canviat, s'ha endurit moltíssim, sobretot la legislació estatal, hi insisteixo, i pel que afecta al diner públic que doncs, gestionem els municipis. És a dir, no és diguem, un bolet el fet de que els municipis ens han fet una mica com els culpables de la situació de dèficit de les administracions públiques, quan precisament el gran dèficit el té la pròpia administració de l'Estat. Però a nosaltres ens han posat, diguem, ens han assenyalat amb el món municipal com un dels grans generadors de dèficit, que ho hem estat en part, però no som els grans culpables del dèficit general que té l'Estat, que és molt gran i que genera la pròpia administració. I si hi ha un ajuntament que el genera, és l'Ajuntament de Madrid, no la resta de municipis de tot l'Estat. No? En qualsevol cas, tenim aquesta legislació tan severa, cosa que ha fet que les entitats, que estaven acostumades a una manera de treballar, els ajuntaments, que estàvem acostumats a una manera de treballar també, doncs ens haguem vist sacsejats per aquesta nova legislació. I el que més greu em sap a mi és que no hi ha hagut un període de transició, un període d'adaptació, sinó que de cop i volta ens hem hagut d'adaptar. Què ha passat? Que moltes entitats que havien justificat les subvencions rebudes d'una manera determinada, amb uns documents determinats dels últims anys, ara això no val. Ho han hagut de refer, ho han hagut de tornar a presentar, cosa que vol dir que per moltes entitats ha sigut una càrrega horrorosa, perquè han hagut d'anar a remenar, a buscar documentació que potser algunes ja no tenien, tot i que la documentació, jo això ho dic ja des del punt de vista professional com a documentalista que sóc, s'ha de guardar com a mínim 5 anys, doncs no l'han trobat i ha sigut molt feixuc, molt carregós buscar-la i poder-la trobar. Han hagut de tornar-ho a presentar tot, i tot i amb això hi ha hagut entitats que no han pogut justificar de manera suficient que aquells diners que es van donar per un determinat conveni es van gastar els diners en allò i no en una altra cosa. I aquí és on tenim el problema. I aquí és on tenim el problema.
Encara hi és aquest problema així?
Encara hi és, i per tant jo he convocat una reunió la setmana que ve extraordinària dels portaveus municipals, de totes les formacions polítiques, tant de l'oposició com del govern, amb la intervenció general de l'Ajuntament, per exposar com està la situació, perquè la gran majoria d'entitats s'ha pogut resoldre, han presentat documentació, diguem, addicional i recuperada d'anys anteriors, s'ha anat justificant, però tenim unes quantes poques entitats que tenen alguna problemàtica encara.
Entre elles Prado i Retiro?
Entre elles Prado i Retiro, entre elles les, diguem, les entitats de major nombre d'associats i de més moviment a nivell cultural, teixit associatiu, cívic, de la vila. Aleshores, en aquest moment, què estem fent i què estem, sobretot, com a govern municipal i des de l'alcaldia, impulsant? El que em vaig comprometre la nit de premis, que és que cap entitat hagi de veure afectada la seva subvenció i hagi de tornar un euro. Sí que hi ha hagut alguna entitat que haurà de tornar algun euro, perquè també ens hem trobat en una altra situació en la qual la intervenció general de l'Ajuntament té tota la raó, i és que si una entitat demana una subvenció però aquella entitat té un resultat econòmic de l'exercici amb superàvit, no pot demanar subvencions públiques. Avui en dia no ho pot fer. Hi ha hagut alguna entitat que econòmicament
va bé... Aquest és un dels canvis de la normativa?
Sí. Aquest és un dels canvis que hi ha hagut i per tant afecta amb algunes entitats que econòmicament van bé i que havien demanat una subvenció doncs per encara anar millor, però quan han presentat els comptes s'ha demostrat que tenien superàvit i per tant no estava justificat que demanessin aquella subvenció pública i per tant l'han de tornar, i en aquest cas sí que han de reintegrar-ho amb diners, han de reintegrar-ho amb diners. Però recupero el que
ara podríem dir, i si la tornen i aleshores no entren en superàvit?
No. És que tornant-la entren en superàvit.
Ah, d'acord. Sí, és a dir, en qualsevol dels casos, tornant la subvenció, sí. No queden en números
vermells.
No queden
vermells, en dèficit.
Que quedi clar.
Dèficit, exacte. I aquests sí que han de reintegrar els euros, diguem, de la subvenció. El que deia, què estem fent com a govern i des de l'alcaldia i el compromís de la nit de premis? Que aquelles entitats que no es troben en aquesta situació, sinó que són deficitàries, no hagin de retornar els diners que no han pogut justificar d'una manera correcta i amb la legislació actual, sinó buscar fórmules per compensar aquests diners que haurien de retornar a través de dinades, per dir una manera. No àpats, sinó en forma d'activitat, en forma d'utilització, de prestació de serveis d'aquella entitat vers l'Ajuntament i, per tant, vers el municipi.
Una pregunta, però, molt des del pragmatisme. A hores d'ara, però, el Retiro, l'Ajuntament... li deu més o menys 80.000 euros la subvenció d'aquest any.
La subvenció anual i el conveni anual són 80.000 euros.
I el Prado són uns 35.000 els que hi ha, sí. Més enllà dels que l'Ajuntament ja ha portat a la Fundació. Deixant de banda la Fundació, que com dirien els castellans, come a parte.
Come a parte, perquè l'any que ve ja veurem què passarà amb la Fundació, que probablement es dissoldrà.
Quan escoltin vostès...
Es plantejarà la dissolució.
Quan escoltin vostès algú que mana que diu ja veurem què passarà, és que no anirà bé.
No, ja ho dic cas, jo, no anirà bé. Per si quedava un ombra de dubte, no anirà bé.
D'acord. Aquests 80.000 euros per un costat i els 35.000 per un altre es podran cobrar en algun moment?
Sí, és a dir, quan es podrà cobrar la subvenció d'aquest any? Quan s'hagi resolt la situació de les subvencions anteriors. I aquí hem de pensar que la Intervenció General de l'Ajuntament ha revisat les subvencions que no han prescrit, és a dir, de 5 anys enrere, 2011, 2012, 2013, 2014. Quan aquesta situació estigui resolta, podran cobrar el 2015. Què plantegem des de l'alcaldia i des del govern? Que per resoldre-ho trobem aquesta forma de compensació en forma d'espècies, per dir una manera, en forma d'activitat, de prestació de serveis, que un cop estigui plantejada i encaminada, que no cobrada, però sí plantejada, pugui permetre desencallar cobrar les subvencions d'aquest any. I així també de cara al 2016, 2017, etcètera.
Això és el que s'ha de posar sobre la taula aquesta
setmana
que ve.
I la setmana que ve plantejarem als grups municipals, perquè creiem que aquesta decisió va més enllà i supera l'àmbit del que és estrictament el govern, o una pròpia decisió d'una regidoria en aquest àmbit, com podria ser la de cultura, sinó que afecta tots els grups, perquè és una decisió que afecta la llei, que ve derivada de la llei i que ve impulsada en aquest cas per la Intervenció General de l'Ajuntament. Per tant, la solució ha de ser acceptada, jo crec, i compartida per tots, també per l'entitat.
I ara intentant fer un cert timing, que ningú esperi cobrar aquests diners abans de final d'any, doncs.
Ho veig molt difícil.
D'acord.
Ho veig molt difícil, però...
Abans de Carnaval?
Jo intentarem que sigui a principis d'any, sí. Això és el nostre propòsit, Entre altres coses, perquè ens urgeix fer-ho per la pròpia vida de l'entitat, però també des del punt de vista legal de l'Ajuntament.
per aquella qüestió del normatiu, de pressupost, etcètera, etcètera, perquè no quedin aquests serrells de cara ja, de cara ja l'any que ve.
Però insisteixo, que la fórmula que estem treballant i que és el compromís polític que vam agafar és que ningú hagi de tornar un euro, excepte aquelles entitats que tenien superàvit, que aquestes ho han de fer. Aquestes ho han de fer perquè també va ser un error seu demanar subvenció quan no els hi calia. Quan no els hi calia. La resta, que ningú hagi de tornar un euro i compensar-ho amb prestació de serveis.
Què és responsabilitat de la normativa i què és responsabilitat de la intervenció? Per aquell moment en què d'alguna manera s'ha, no sé si dir, responsabilitzat o s'ha buscat en la intervenció com, no sé si dir, aquest, un cert esperit de bloqueig, o sí. Si veritablement és la norma la que és així i l'únic que fa la intervenció és interpretar la norma des del punt de vista més escrupolós que hi pugui haver.
Ho acabeu de dir.
És això?
Ho acabeu de dir. Interpretar la norma des del punt de vista més escrupolós. Soc un gran defensor de l'aplicació de la norma, i sobretot quan es tracta de diner públic. Tota norma té un percentatge d'interpretació que és el que ens genera els problemes, o de vegades les virtuts, de vegades les virtuts, perquè també una norma que genera una interpretació virtuosa permet tirar endavant projectes moltes vegades. I quan has tingut al llarg d'un mandat diferents secretaris municipals, diferents interventors, te n'adones que la norma s'interpreta a criteri professional de cadascun d'ells. I ja hi som.
La intervenció de l'Ajuntament pot estar d'acord en aquesta fórmula que el govern proposa amb la conciliació de la resta de grups municipals per les entitats?
L'estem treballant conjuntament, compartidament amb la intervenció general, perquè no ens trobem a trobar amb un segon bloqueig, sinó al contrari, que aquest desbloqueig sigui compartit.
Diner públic, en el cas de les entitats, diner públic que avui també tornarà a ser motiu de debat en aquest ple extraordinari que ha de parlar de la viabilitat de la piscina municipal, entenent, suposo, alcalde, com s'ha comentat en més d'una ocasió, piscina, club natació, tot en un bloc. El que sí. Són les instal·lacions, diguem-ne, d'aigua, si es vol dir així.
Exacte. Tot i que el que avui el ple debat i sotmet a votació és el pla de viabilitat de la piscina, de la piscina municipal, però indirectament va lligat, perquè ho inclou d'alguna manera i en paral·lel, aquesta solució global que hem plantejat com a govern de Sitges per les dues instal·lacions d'aigua, la de la piscina i la del club natació.
Sense voler fer allò una interpretació demagògica o tendenciosa, és clar, també és diner públic, però aquí es desbloqueja amb molta més facilitat, no?
Sí, perquè es desbloqueja amb més facilitat perquè, per això que deia abans, perquè ara la solució l'hem treballat de manera compartida amb la intervenció i la Secretaria General, cosa que en l'anterior mandat ho vam intentar, ho vam treballar des de la Regidoria d'Esports i la Regidoria d'Hisenda, però la Secretaria General, la intervenció sobretot, i la contractació de l'Ajuntament no van compartir la proposta que vam presentar aleshores. I aleshores es va bloquejar i vam haver de buscar una segona fórmula.
O sigui, el secretari aragonès no compartia aquesta fórmula?
Més que el secretari aragonès, la intervenció general,
i el
departament de contractació. Perquè interpretaven que era una modificació del contracte que no es podia fer en el moment que es va plantejar. Ara, actualment, hem treballat de manera conjunta i també, haig de dir, liderada per la intervenció, la Secretaria General, la contractació. Per tant, els tècnics han agafat un paper important més enllà de la, diguem, de la voluntat política, perquè no es tornés a passar el mateix. Es va agafar una assessoria especialitzada, una companyia especialitzada en, diguem, en resoldre, no sé si em permet, podria dir aquesta expressió, marrons d'aquestes característiques, és a dir, situacions molt complexes financerament, administrativament, tècnicament, de gestionar una empresa concessionària, doncs, un servei municipal com és el d'una piscina, amb experiència en treure d'aquests, doncs, entrebancs altres piscines municipals d'altres municipis, i hem fet un planteig compartit que podria ser la solució si avui el ple ho aprova així.
Es pot explicar d'una manera relativament senzilla com se'n surt la piscina municipal d'aquests comptes amb números vermells, més que vermells, que arrossega des de fa temps?
Em penso que l'última conversa que vam tenir aquí a Ràdio Maricel ho vam apuntar. Es resumeix en que l'Ajuntament haurà de posar diners, per tant, diner públic, no per rescatar la concessió, però sí per reflotar, diguem, o ressurar, no sé com s'hauria de dir, per
reconduir la situació.
Estem parlant de més de 300.000 euros l'any.
Per la piscina municipal.
Per la piscina municipal.
No estem parlant del deute del Club Natació.
No, aquesta
estem
banda.
Aquesta banda,
aquesta banda.
Estem parlant només de la piscina municipal, de la concessió que es va fer en el seu moment a SEAE, l'empresa que porta aquesta piscina.
Amb un muntant total que pot superar el milió d'euros. Amb un esforç que...
És lògic que s'empipin les entitats. No?
És molt lògic. Però és que aquesta gestió està nefasta des del primer dia. És que les entitats ja es van empipar quan es va treure concurs la concessió de la piscina municipal, quan es va crear la piscina municipal a principi dels anys 2000. És que el que es va fer aleshores ja va ser un disbarat. I per tant, ara estem pagant les conseqüències. Però l'única solució, en aquest moment que veiem, en aquest moment viable i que tenim a les nostres mans, és aquesta inversió de l'Ajuntament que haurem de fer amb diners de tots a la piscina perquè continuï oberta.
Ens aturem un moment aquí, en el sentit de si l'única solució també és la més del sentit comú, l'única manera és pagar. És tornar a pagar.
És que no és que sigui del sentit comú, és com que hi ha un forat, hi ha un deute, doncs ens l'hem de repartir, aquest deute.
Ho dic per aquells que puguin pensar, tu pots anar a una empresa especialitzada, però et dirà el mateix que pot dir el senyor de la cantonada. Si tens un forat, doncs prepara els diners, sí, perquè l'hauràs de pagar. Però... Això per començar, diguem-ne, per normalitzar la situació.
Però la diferència és que, per exemple, amb altres plantejaments que havíem fet anteriors, ens deien, escolta, a part de pagar el forat, a part de pagar, perdó, de tapar el forat, de pagar el deute, doncs no feu res més. Hi ha... el reconduirà sola. No, aquí estan dient, escolta, l'Ajuntament haureu de posar diners per anar reconduint el deute. L'empresa concessionària haurà de fer el mateix esforç. Inclús l'empresa concessionària que es diu SEAE Sitges té una empresa matriu mare que es diu SEAE, a tota Catalunya, diguem, que gestionen altres instal·lacions de piscina arreu del país, uh-huh, com les piscines Picornella a Barcelona, que hi ha anat deixant diners a l'empresa filial SEAE Sitges, doncs li haurà de fer una quitança. Igual que l'Ajuntament fem un esforç, ella també haurà de fer un esforç per intentar salvar la seva filial. És a dir, tothom haurà de fer un esforç. I a més, haurem de reconduir el que és l'activitat pròpia esportiva de la piscina.
SEAE Sitges és una filial de SEAE, sí, i SEAE li haurà de fer una quitança SEAE
dels
Sitges,
diners que li ha anat deixant durant tots aquests anys. Clar, pensem que des del primer any que té pèrdues, SEAE Sitges. Des del primer any que té pèrdues. Una situació molt complicada, molt complicada. Per tant, aquest esforç que fem nosaltres també l'haurà de fer la part empresarial. I a més, s'ha de reconduir la situació esportiva, l'activitat esportiva, que ara si de cas en parlarem.
Parèntesi de nou, poca vista va tenir, per tant, diguem-ne, una empresa que gestiona centres d'aigües a tot Catalunya i entre ells la piscina Picornell, com per estavellar-se d'aquesta manera... en la piscina d'aquí, tot i que en el seu moment l'Ajuntament li va cedir un terreny que tampoc no li va costar un duro. Però vaja, tanquem el parèntesi.
Queda dit,
perquè és que en la mesura que, això és com allò, en la mesura que va sabent coses encara... Però un dels punts d'aquest pla de viabilitat, segurament el més comentat en els darrers plens municipals, en les converses que hem anat tenint aquí, és la qüestió d'aquesta piscina olímpica i de la possibilitat de construir una piscina olímpica que pugui atraure també un determinat tipus de turisme esportiu, però sobretot la reflexió venia des del punt de vista de l'esforç que l'Ajuntament hauria de fer econòmicament de nou per la construcció d'aquest equipament. Això és el, no sé si dir, la cirereta d'aquest pastís.
És el que deia. A part de tota l'operació financera que s'ha de fer, que ha de fer l'empresa, que ha de fer l'Ajuntament en tant que titular de la instal·lació, si no volem perdre aquesta instal·lació municipal, això posem-nos al cap, el que estem fent en aquest cas és que una instal·lació i un servei públic municipal com és una piscina continuï funcionant.
És a dir, el que diuen els experts és que si l'Ajuntament paga el que ha de pagar per tapar aquest forat però no fa res més, això acabarà morint igualment.
Això pot continuar pel pedregar, vull dir, s'ha de fer alguna cosa més. Per tant, reconduir l'activitat esportiva, què vol dir? Potenciar encara més totes aquelles potencialitats que té la pròpia instal·lació de la piscina municipal. Què vol dir? L'Ajuntament se li proposa que construeixi una nova instal·lació adossada, diguem, en el complex aquest de la piscina municipal al Poble Sec, que sigui una piscina olímpica, que el municipi en aquest moment no té. Per la seva banda, l'empresa concessionària SEAE ha de construir unes pistes de pàdel per anar obrint el ventall.
Deu sortir més barat construir unes...
Sí, evidentment. Evidentment és molt més barat construir unes pistes de pàdel que una piscina descoberta, climatitzada, olímpica. El que passa que nosaltres aquí hem vist una oportunitat per poder donar aquesta solució global al problema que tenim amb el Consorci de la Climatació i amb una aposta ferma, forta, que està plantejant el pla de qualitat turística, que d'aquí pocs mesos estarà acabat, que és aquesta aposta pel turisme esportiu, en el qual Sitges necessita posar les seves instal·lacions esportives al dia i necessita potser de noves i de noves pràctiques esportives a l'aire lliure, per exemple, que ens ajudin a ser, a enfortir aquesta aposta per ser destinació turística esportiva. Per tant, la piscina olímpica aquí ens serveix com a lloc d'entrenament, com a lloc que pugui créixer, que pugui atraure molt de turisme esportiu, i a la vegada que pugui servir, doncs, per exemple, per una entitat com el Club Natació. És a dir, traslladar l'activitat pròpia del Club Natació, que estan en moment les instal·lacions del Consorci, ara que es dissol el Consorci, en un futur, en aquest complex del Poble Sec al voltant de la piscina municipal, que pugui tenir la seva seu social i d'aquesta manera donar una sortida també social i a l'esport de competició, etc, que genera un club, com és un club esportiu, el Club Natació. Per tant, aquesta és una mica la situació. Per tant, aquí hauríem d'invertir l'Ajuntament diners per fer aquesta piscina. D'on sortiran? És on s'ha de veure. De quin pressupost municipal sortiran? Estem parlant potser de 2-3 milions d'euros. Poden sortir del romanent, sortosament, gràcies a la gestió econòmica que estem fent aquests últims anys. Cada any tenim romanent en el pressupost i, per tant, el podem invertir en el que es diu la llei inversions sostenibles, i aquesta creiem que ho pot ser. O també pot sortir d'alguna operació, si en aquell moment es decideix més endavant, de crèdit, eh? Perquè ara en aquell moment l'Ajuntament està en una situació de deute que permet que, si s'escau, puguem demanar alguna operació de crèdit bancari, si s'escau. Que d'entrada, jo haig de dir, ja sabeu que no en soc partidari, si ho podem fer amb el romanent, millor, millor.
Dues qüestions a partir d'aquí. Una, hem sentit de tot a l'entorn d'aquesta piscina, des de, i quan diem de tot, no des de gent del carrer, sinó persones, diguem-ne, basades en el món, des d'aquells que diuen que és una instal·lació caríssima de mantenir, més enllà de cara a l'hora de construir, sinó que mantenir una piscina climatitzada oberta és una instal·lació molt, molt cara de mantenir, que per tant els costa de veure fins a quin punt l'atracció, aquest pol turístic esportiu, pot arribar a assumir la despesa inherent a un equipament d'aquesta mena, i més tenint en compte que en el cas de la piscina del Poble Sec també el manteniment ha estat una d'aquelles qüestions que els usuaris han posat més sobre la taula, i per una altra, evidentment, paradoxalment, en cap programa electoral mai ningú hagués pensat en dir Sitges farà una piscina olímpica, i ara resulta que ens apareix una piscina olímpica quan probablement cap formació política l'hagués posada en un programa electoral davant de totes les altres mancances que hi poden haver, amb les quals amb 3 milions d'euros segurament se'n solucionarien moltes, no?
Sí, sí, estic totalment d'acord. És a dir, costa molt de mantenir. Per tant, aquí, avui no decidim al ple de l'Ajuntament fer una piscina olímpica. Avui aprovem el pla de viabilitat, que contempla aquesta possibilitat com una solució, o com una de les solucions, com a mínim la que està estudiada i plantejada en aquest pla. És una... Més endavant s'haurà de decidir si es fa.
D'acord.
Llavors sí que analitzarem què costa, quan costarà mantenir-la, quin nombre d'usuaris haurà de tenir perquè sigui sostenible i viable en el temps.
Aquest pla de viabilitat contempla, més de la construcció de la piscina olímpica, alguna altra solució o no? Parla d'aquesta?
Parteix d'aquesta. Parteix d'aquesta, però sobretot es centra molt en tot el que és l'operació financera que ha de fer l'Ajuntament i l'empresa per reconduir la situació. Es basa fonamentalment en això.
Ho pregunto perquè avui el ple pot aprovar això,
sí,
i que en el futur
no es construeixi. Sí, correcte.
Això pot passar,
I tant. Sí,
encara,
sí,
que aprovi ara un document que contempla, sí, sí, com a única...
Com a possibilitat,
diguem-ne, única, perquè no
contempla cap altra. De reconducció de la gestió esportiva, esportiva, que no financera, esportiva, aquesta possibilitat. Però més endavant, el ple pot considerar, doncs, que això va ser una idea, però que n'hem trobat una altra, o que hi ha una altra solució, o que aquesta es descarta per aquestes raons que comentàveu. De fet, també ell planteja que amb el nombre actual de socis, que si no recordo malament està en 1.500, al voltant de 1.500 al Club Natació i 2.500 a la piscina, que amb aquesta suma, aquests voltant de 4.000, es podria fer sostenible aquest complex aquàtic nou, en el seu conjunt. Però també hi ha gent que planteja, home, 4.000 persones en aquest nou complex no hi caben, i potser moltes, si les trasllades de banda, doncs no hi anirien. S'ha de veure tot això, s'ha de, diguem, perfilar molt, molt més. El que sí que detalla molt el pla de viabilitat és la solució més, diguem, financera, eh? És a dir, el que l'Ajuntament hem de posar de més i el que ha de fer l'empresa també per la seva banda.
El més fàcil d'aquest meló, eh?
El més fàcil, si hi ha els diners...
Com has de pagar
per tapar un forat? El més fàcil, si hi ha els diners, perquè això ho podem fer avui en dia i no ho vam poder fer fa 4 anys, perquè la situació financera de l'Ajuntament és millor. Per això ho podem fer, eh? O, perdó, per això ho podem plantejar, perquè la situació financera és millor. Si no... probablement com hagués acabat això. Si a dia d'avui no estiguéssim així, potser estaríem fent un altre plantejament de tancament de les instal·lacions, cosa que no estem plantejant com a govern.
Ho teniu clar, allò de la piscina municipal? És allò de dir, quan us ho plantegen?
Sempre et generen dubtes, perquè clar, quan moltes vegades tens l'experiència de que el paper ho aguanta tot. I sempre et genera algun dubte. Però quines altres solucions tenim a les nostres mans en aquest moment? Quines altres, diguem, decisions compartides per tots els estaments implicats, empresa que ja hi està d'acord, empresa concessionària en aquest cas, els departaments de l'Ajuntament, els tècnics, tots conflueixen cap a una mateixa banda. Per tant, vull confiar en aquesta professionalitat que ho apunta com una solució. Ara, jo també tinc els meus dubtes perquè el paper ho aguanta tot. I els resultats després en el dia a dia, coi, els tenim evidents en moltes coses del municipi aquests últims anys.
La concessió és vigent fins a...
Doncs miri, era per 50 anys, doncs deu ser fins al 2040 i alguna cosa.
D'acord, sí, en queden 45, vaja.
Sí, suposo que sí. No, 45
o 40... Això va ser el 2010?
No, la concessió de la piscina?
Sí.
No, el 2010, no abans.
Una mica abans, no massa abans, no?
El 2005 o 2006, no?
Jo diria que va coincidir molt amb el Consorci del Club Natació. Bueno, ara, l'any de la inauguració és igual.
En qualsevol cas, al voltant de 40 anys.
Al voltant de 40 anys. Sí, sí. Com en el cas del Club Natació, que era fins al 2060, el plantejament
sí.
De pagament.
Sí, 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 sí.
Com queden les coses en el Club Natació?
Miri, precisament la setmana passada vam tenir Junta General del Consorci del Club, on la Junta General hi som l'Ajuntament i representants del Club Natació, on vam acordar doncs, la dissolució de mutu acord, la dissolució del Consorci, i que ens donàvem un calendari de marge fins al juny de l'any que ve de totes les possibilitats possibles, estudiar-les, sobre què passarà amb les instal·lacions del Consorci, que ara seran de l'Ajuntament.
D'acord.
Que ara seran de l'Ajuntament.
Sí, el Club Natació ara és inquilí de l'Ajuntament.
Ara serà inquilí. Ara ho serà. És a dir, l'Ajuntament li llogarà aquest espai i no farà un concurs públic, perquè, clar, és una instal·lació municipal que s'hauria de fer un concurs públic, no el farà perquè és un lloguer precari, diguem, temporal fins a trobar la solució definitiva. Que la solució definitiva pot passar per un concurs públic d'aquella instal·lació, pot passar per això que dèiem, pel trasllat del club a la piscina olímpica i a la instal·lació del Poble Sec, pot passar perquè vingui una empresa i compri l'instal·lació i la compri i allà hi posi una altra activitat, pot passar perquè el ple decideixi en el seu moment que allò deixa de tenir una activitat esportiva, es requalifica i es ven, pot passar moltes opcions, hi poden haver, eh? En qualsevol cas, diguem que tot està obert i la voluntat aquí és arribar a un acord ampli amb el Club Natació perquè sigui, diguem, el menys traumàtic, perquè jo em faig el càrrec que ha de ser, des del punt de vista, si em permeteu, emocional com a entitat, perdre unes instal·lacions i d'aquesta manera té un punt de traumàtic que per tant volem fer el millor possible perquè el Club Natació no en surti, diguem, no en surti perjudicat.
Hi ha un fil conductor, sembla mentida, eh? Més enllà de les solucions finals. En el seu dia, la senyora Laura Pinel, que era la presidenta del Club Natació, deia en aquesta taula que Sitges no es pot permetre el luxe de perdre el Club Natació. En el seu dia, Jordi Baget, exalcalde, deia que ell no seria l'alcalde que tanqués el Club Natació. Miquel Forns, com a alcalde, després ja veurem què portarà a la vida i tot plegat, eh? Però diguem-ne que seguiria aquest fil. Que
el per comparteixo. El comparteixo. Un club de 90 anys d'història no pot desaparèixer així com així si no és voluntat pròpia del propi club esportiu autodissoldre's, eh? I no és aquesta. Estem parlant de les seves instal·lacions. I per tant, des del punt de vista municipal, intentarem que sigui el menys traumàtic i perjudicial pel club.
És un debat, però, que fa una mica de mal, no? Perquè sí. Serà segurament una de les entitats en les quals més s'hi ha arribat a invertir per garantir-ne la perdurabilitat. No?
Sí, perquè a més, és que no hem d'oblidar una cosa. És una de les entitats que més s'hi ha invertit, però també es va fer amb el seu moment amb el Retiro. Sota l'alcaldia d'en Pere Junyent, hi va haver una compra d'uns locals del Retiro, que van passar a ser municipals locals que mai s'han autoritzat, Jo diria fins i tot que estan humits més no poguer, perquè no s'hi ha entrat mai,
sí, sí.
Però aquella operació criticada en aquell moment va ser una operació que va ser una injecció en aquell moment, doncs de...
Sembla que eren 80 milions de pessetes.
No el recordo.
Si no el recordo. No,
que... Eren pessetes, segur que eren abans dels euros. Pessetes, però,
i, que era allò, parking, pisos, pam, pam, pam.
Però, mira, però després precisament és... per això, no? per que una activitat social, cívica, de la categoria del Retiro, l'entitat més antiga del municipi, doncs no en sortís perjudicada. El mateix amb el Prado quan es va fer la fundació. Per què? A la cerca de subvencions públiques per poder rehabilitar el teatre, que esperem fer-ho i completar-ho amb la coberta del Saló Teatre aquesta primavera.
Un apunt a partir d'aquí. Fins on l'alcalde pugui dir. Aquesta qüestió de la coberta té relació amb un assumpte familiar?
No.
No,
no, no. No, no, no.
Amb una disputa...
No, 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 no. Aquí hi ha hagut una qüestió, el que dèiem, els bloquejos legals que et generen... Això la Fundació del Prado es va crear per ajuntar ajuntament i entitat, creant una fundació per anar a la cerca de subvencions públiques per rehabilitar el Saló Teatre, perquè l'entitat sola no ho pot fer. No ho pot fer. Què ha passat? Que a l'hora de donar la subvenció, tramitar tots els papers, etc, ha sigut un calvari. Un calvari.
Perquè aquells que diuen que tot va començar des d'un punt de vista particular d'algú que va fer un projecte, quan es va fer el concurs públic, hi ha una altra empresa que va voler participar en el d'allò i que després això s'ha embolicat.
Des del moment que algú fa un projecte, però aquell projecte és assumit per una junta directiva i per una assemblea de socis, per mi té la categoria que és l'entitat qui ho proposa. S'ha acabat. Agafa aquest paper institucional, i per tant aquí bàsicament ha sigut una qüestió de tema administratiu, tècnic, no res familiar.
D'acord.
Però recupero el que deia. Retiro, en el cas del Prado, en el cas del Club Natació, l'Ajuntament, sigui del color que sigui, ha estat al costat i està de les seves entitats, sobretot aquelles entitats que són realment, que tenen una utilitat pública, un ús social i que contribueixen a generar cohesió social al municipi, i per tant jo crec que aquesta és la nostra funció. Ara, això sí, dins d'un control del diner públic que dèiem abans.
Bona memòria teniu, piscina municipal inaugurada l'11 de maig del 2007 i Consorci del Club Natació aprovat el desembre del 2010.
Correcte.
I per postres hi fiquem el patronat aquí.
Hi posem el patronat. Una altra història desgraciada. Una altra història desgraciada. Però que...
De les més desgraciades.
No ho sé si de les més, però una història desgraciada.
Diguem-ne el que queda del patronat.
Però en qualsevol cas... Quin és l'objectiu que ens hem proposat com a govern? Del que queda del patronat, que estaríem parlant de les instal·lacions del carrer Parellades, és a dir, pels que tinguem una memòria més recent o més enllà, l'antiga sala d'exposicions,
sí,
que allò havia sigut la capella, però l'antiga sala d'exposicions i la primera planta amb la capella, amb aquelles escales i una mica de localet a la cantó dret. I la
perquè part... recordem, hi havia una escala a la dreta, una escala a l'esquerra, la de l'esquerra que anava cap a la capella, la de la dreta que anava cap a aquests locals.
Locals, petits ara, perquè abans hi havia una mica de Saló Teatre petitet.
Perquè, esclar, ara no deus anar més enllà del que és el local.
Sí, res, una mica de sala.
D'acord.
Una mica de sala. Aleshores, queda això i queda a la part del carrer Sant Bonaventura un pati.
Un pati.
Un pati.
Perquè el que quedava d'aquell, del pati...
No, el que queda del antic pati del patronat.
Això em refereixo.
Patronat es va fer l'auditori,
sí, sí.
I després de
l'auditori... Del que era del jardí a l'aire lliure. L'única peça de terreny que queda d'aquell sí. Jardí, d'aquell cinema a l'aire lliure,
exacte,
del patronat.
Exacte, que s'hi va fer l'auditori anys després,
exacte.
I després vivendes. Doncs encara queda un espai de pati. Doncs aquest conjunt del pati i la instal·lació de la capella, la sala d'exposicions, ja tenim l'Ajuntament una part redactada de projecte per utilitzar la sala d'exposicions i la capella com a polivalent, d'ús cultural i això. I la voluntat seria la part de darrere del pati, més uns locals que hi ha allà, uns espais, poder-ho habilitar com a hotel, perquè ens entenguem, d'entitats culturals, cíviques, etc. Però per poder fer això, hem de fer dues coses, primer. Una, pagar la sentència judicial ferma que ens obliga l'Ajuntament a pagar més d'un milió d'euros, 1,2 o 1,4 milions d'euros, per un error que hi va haver urbanístic.
Ah, sí, home, que no estava dibuixat l'edifici del patronat en el pla general.
La part de darrere, darrere es van edificar unes vivendes, es van edificar unes vivendes i aleshores van ensorrar una part del patronat.
Exacte. Allò que es va ensorrar no constava.
No constava perquè, a més a més, era de la Generalitat i l'Ajuntament ho va ho va deixar ensorrar i ara la Generalitat ho va recórrer.
Vaja, l'edifici on havia estat el cau, on havia assajat la coral, on tothom
tots,
havia fet 50.000
coses,
i que va anar tot a terra, exacte, no estava dibuixat en el planejament.
I no era de la, i era de la Generalitat.
No era de la Generalitat, no de l'Ajuntament.
L'Ajuntament ho va autoritzar a tirar un terra i allò. Bueno, la qüestió és que això s'ha anat, ha passat el seu calvari, sí, propi judicial, i ha condemnat a l'Ajuntament de Sitges a pagar més d'un milió d'euros. Per tant, estaríem dient, hem de
per,
fer dues
per haver
coses.
Tirat, per haver permès que allò anés a terra?
Per haver-ho, sí, 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 per haver-ho autoritzat.
Per haver-ho autoritzat, eh?
Per tant...
És a dir, la constructora em va salvar d'una... Bueno, vaja, sí, sí.
No, jo no vull dir res més sobre aquest assumpte, perquè,
d'acord, d'acord,
perquè és allò que
millor,
vas,
millor,
vas una mica recremant per dintre.
D'acord.
Eh? Aleshores...
S'hauria de pagar això?
Per poder fer aquest espai cultural, que diem, sí, per les entitats, sala polivalent, etc. Dues qüestions. Primer, pagar aquesta sentència judicial...
De la vora d'un milió d'euros.
I segona, adquirir, per tant vull dir, comprar, estem parlant de comprar el patronat perquè sigui municipal.
Perquè la Generalitat no vol cedir així...
La Generalitat, cedir-lo, hi posa molts condicionants, però a més diuen cedir-lo, però l'heu de rehabilitar vosaltres.
Sí, això ens recordem, si que era sempre el...
Si l'hem de rehabilitar, potser que el comprem i ens ho fem tota la nostra vida,
perquè
i s'ha acabat.
No hi ha manera que la Generalitat el vulgui cedir?
La nostra intenció inicial era, escolteu, pel preu de la sentència, paguem la sentència, us la paguem de cop
i
ens doneu el patronat. Aquest va ser el plantejament que vam fer. Perquè no em fareu res, la Generalitat. No em fareu res.
No.
Bé,
ni anar a resar la Mare de Déu.
Patrimoni de la Generalitat és una institució, diguem, un departament de en aquest moment, en què té moltes necessitats econòmiques. Com sabeu, la Generalitat està...
Com està?
Com està financerament, i per tant no es desprèn de patrimoni. Sí que facilita que els municipis que estan interessats en finques seves siguin els primers que puguin accedir per adjudicació directa i amb uns preus raonables.
Maldita.
I és el que estem negociant en aquest moment.
Maldita
és el que estem negociant. Però l'objectiu nostre com a govern és intentar aconseguir pagar aquesta sentència i, si pot ser, adquirir. Mira que dic adquirir. Sigui per compra o sigui per cessió, el patronat perquè sigui pel poble de Sitges. I a partir d'aquí, rehabilitar-lo.
Què podria valer comprar-lo?
Depèn del... Estan taxant-ho en aquest moment, Estan taxant-ho, però igual ens anem un altre milió més, no ho sabem, No ho sabem. Estem parlant d'una finca al mig de Sitges, al carrer Parellades, al carrer Sant Bonaventura, un edifici patrimonial, que és una cosa que fem valdre. Clar, és que a més quan el tinguem, sigui cedit o comprat, no hi podrem fer el que vulguem, perquè és un edifici que té una capella històrica, que té una façana històrica i que està protegida. Per tant, aquests condicionants també fan molt. I la Generalitat, mentre ho ha tingut, no ho ha restaurat, no ho ha mantingut i ho ha deixat ensorrar algunes parts. I a més en un estat de deixadesa deplorable. Per tant, això també ho farem valdre en aquesta negociació que tenim amb la Generalitat per poder adquirir el patronat.
Creieu que ho podreu fer valer?
Ho fem valer. Ho fem valer. Clar que sí. Clar que sí.
És una mica...
Haurem de rehabilitar un edifici que està pitjor, sí, sí, que quan el va adquirir la Generalitat,
però
perquè l'han deixat.
En llenguatge de carrer, és una mica fotut això de les negociacions amb institucions, encara que siguin de la,
sí,
mateixa corda política.
Ui,
és a dir, per una banda...
De vegades, quan són de la mateixa corda
encara
política, encara és més difícil.
D'acord, però sempre hi ha excuses. La confiança fa fàstic, i si no, perquè ets l'enemic també. Però un cap que encara no es pot obrir... I, per tant, tota aquella qüestió de les farmàcies. L'escola que té l'aportació econòmica, que té el pressupost, que té el terreny, que té tota la tramitació administrativa i que no hi ha manera d'avançar. I, en canvi, pel patronat encara resulta que encara has de pagar, perquè, si no, tampoc no t'ho vull cedir, no vol res. La
és
Generalitat
que,
li costa
és
molt.
És que, en el fons estem parlant de coses molt diferents, que cada una té unes casuístiques molt complicades,
no,
i que, a més, amb algunes s'hi barregen sentències judicials que fan... que és molt més complexa la seva resolució.
Ara imagineu-vos, si fem números, hi ha el deute del Club Natació que ha d'anar pagant entre Club Natació i Ajuntament, per una banda. El milió d'euros que l'Ajuntament ha d'injectar a la piscina del Poble Sec per, diguem-ne, per salvar una miqueta els mobles. Els 3 milions d'euros que l'Ajuntament pagaria per fer una piscina municipal. El milió d'euros que l'Ajuntament ha de pagar per la sentència de l'edifici vell del patronat. I el milió d'euros que, per exemple, l'Ajuntament hauria de pagar per adquirir la capella. No sé quants en portem, però ja n'hem fet així d'una tacada,
sí,
n'hem fet uns quants.
Però tinguem
quants,
una cosa present, eh? Tinguem una cosa present. Aquesta és la voluntat del govern de Sitges,
ja.
Però no per fer-ho de cop. És a dir, no estem dient, el sumant suma 10 o 12 milions i els necessitem el mes de gener. No, estem parlant de plans plurianuals. Estem parlant de que les finances de l'Ajuntament actuals, que van en una situació més respirable, permeten que plantegem aquestes solucions, però pagant-ho en diferents anys. Amb els romanents que anem tenint de cada any. I a més, això, amb plans que permetin doncs, que ho anem afrontant mensualment d'una manera sostenible, intentant no generar més deute I per tant que durant els propers anys puguem tenir tot això.
Apa,
que jo crec que és una aposta interessant, una aposta important des del punt de vista cultural, social, esportiu, que Sitges aquesta vegada no pot perdre el tren una altra vegada.
Apa, que si l'Ajuntament acaba recuperant el patronat, ningú de la Generalitat mereixeria estar a la cerimònia inaugural, eh?
Depèn. Perquè els hi podem demanar que per reparar aquest greuge ens ajudin a reparar-lo. I si ens ajuden a reparar-lo, potser convidarem algun director
general.
Potser convidarem algun director general.
Hi heu entrat fa poc o hi heu entrat?
Jo hi vaig, ara hi vam fer una visita al setembre, hi vam fer una visita d'obra, jo no vaig poder anar al final, però hi van anar els regidors, diguem, competents, urbanisme, hi va anar el regidor Jordi Mas, hi va anar la regidora Rosa Tubau, de Cultura, hi va anar la regidora Aurora Carbonell, amb els tècnics de la Generalitat i els tècnics municipals, i més vam fer un conjunt de fotografies, i em consta que els tècnics municipals hi han anat perquè tenen l'encàrrec del govern de fer el projecte. És a dir, que és el que deia, el projecte del carrer Parellades ja el tenim. Mínim, mínim per poder encetar i l'activitat el més aviat possible. I ara estem plantejant el del cantó del carrer Sant Bonaventura, per això que dèiem, per poder utilitzar, reconduir aquests localets, aquests espais per despatxos, per entitats, i l'espai del pati, que malgrat no és edificable, potser sí que podem tenir un espai a l'aire lliure, que potser en determinades èpoques de l'any, no estic parlant de fer concerts, que no s'esveri ningú, però sí que podem tenir alguna activitat cultural que pot ser interessant.
Què seria l'espai del pati que donava més, per dir-ho d'alguna manera, a la cantina, al bar, a la cabina de projecció, tots aquells que tinguin una certa edat?
Si algú se n'en recorda, al pati hi havia unes escaletes que baixaven a la dreta i a l'esquerra.
Ah, exacte.
Doncs seria l'espai més tocant
aquestes escaletes.
Les escaletes ja n'hi són, eh?
No. És a dir, el que era la porta d'accés al pati...
Ara surts a la porta i caus a baix, al pati.
D'acord, cine patronat.
Exacte. Però estaríem parlant que entre l'edifici antic del patronat i el que és el bloc de pisos del carrer Sant Bonaventura, al mig hi ha un pati d'illa de cases, que és aquest espai que també voldríem aconseguir pel poble de Sitges.
D'acord, ens queden només 3 minuts. Heu arribat a parlar amb Ricard Vicente ja?
Sí. L'endemà mateix del ple vam quedar.
Gràcies.
I ens vam reunir els... tot el grup municipal de Sitges en positiu, amb regidors i amb els portaveus, diguem, dels grups del govern, amb Convergència i Unió i amb Esquerra Republicana i amb mi mateix. La reunió va ser molt cordial. Jo crec que hem de reconduir aquesta certa tensió que sí que havia arribat una mica al terreny personal i que no pot ser que amb el principal grup de l'oposició, en tant que el grup més votat, doncs no tinguem una relació de fluïdesa. I aquest plantejament l'hem posat i hem quedat que després de Nadal intentaríem intensificar aquestes trobades i aquest diàleg que hem de tenir, més enllà que ara tenim el pressupost, vull dir que el diàleg del pressupost està obert amb tots els grups municipals. Avui en principi havia d'anar al ple extraordinari d'aquesta tarda el debat i la votació del pressupost. No ha pogut ser perquè els informes tècnics no estan finalitzats i anirà al ple ordinari del dia 21, és a dir, el dilluns que ve. Setmana, diguem, de mes, que també tenim de marge per acabar negociant amb els diferents grups. La negociació va bé.
Pressupost i ple ordinari aniran en el mateix pack de sessió municipal?
Sí, serà un ple, diguem, de contingut, perquè hi haurà el pressupost, en principi, la plantilla, la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, hi haurà l'aprovació definitiva del ROM, que inclou les gerències o les direccions per l'Ajuntament, hi haurà l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals, és a dir, dels impostos, taxes i preus públics, que determinen que els impostos i les taxes per l'any que ve baixa la brossa domèstica, baixa la brossa comercial, es congela, diguem, en el rebut l'IBI, tot i que baixa el tipus, però la gent, en principi, els ciutadans no notaran un increment, i tot això, i la dissolució del Consorci de Comunicació, etc. Tot això va al ple del dia 21, vull dir que serà un ple polític important, però també de resultats, jo crec, molt positius per Sitges.
En parlarem, com no. Hi haurà temps pel públic el dia 21?
Si són les 12 de la nit, no. Si arribem abans de les 12, sí. La legalitat diu que el ple ha d'acabar a les 12 de la nit, per tant, el torn del públic ha de ser abans.
Si s'estira una mica més, és perquè l'alcalde té la potestat de...
Mitja hora. L'alcalde té mitja hora, però mitja hora, que és la potestat de l'alcaldia poder-lo allargar fins a 2:15, però per contingut de l'ordre del dia.
No pas per preguntes del públic.
Per fer audiències públiques.
Són les 12. Miquel Forns, gràcies.
Moltes gràcies i un bon Nadal a tothom.
Igualment. Nosaltres tornem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.